Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 4 us parla Lluís Sabater. Aquest 1 de desembre, Dia Mundial de la Sida, l'Organització Mundial de la Salut adverteix que 12 milions de persones al món amb VIH no reben el tractament, cosa que posa en perill l'objectiu d'acabar amb la Sida com una amenaça de salut pública el 2030. El que més ha marcat aquest any la lluita contra el VIH ha estat la pandèmia del coronavirus. Les persones que estan infectades tenen més risc de tenir la Covid-19 de manera greu i morir per aquesta causa. Una enquesta feta a 127 països a principis del 2020 ha posat descobert que una quarta part van interrompre parcialment el tractament antirretroviral. I sis persones un total de 396 han donat positiu per Covid-19 durant la primera de les cinc jornades de cribratge poblacional a Tremp. Ens ho explica des de Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
L'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, ha destacat l'alta participació en una primera jornada que fins i tot ha registrat cues en moments puntuals, tot i que sense aglomeracions. Cases ha volgut recordar la importància de reduir la mobilitat i els contactes entre persones i ha animat a tota la població, i especialment a infants i adolescents, a fer-se el test. El testeig massiu també s'ha iniciat aquest dilluns a Sort, sense que es detectés cap cas de Covid-19 d'entre les 130 persones que hi han participat. A la Pobla de Segur, en canvi, s'ha pogut localitzar un positiu per coronavirus d'entre les 315 persones que s'han fet el test. En totes dues poblacions, les proves s'allargaran fins demà dimecres. L'estratègia de salut de fer proves a la comunitat es fa per aturar l'extensió del virus, és a dir, per assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones.
I el servei de Rodalies entre Malgrat de Mar i Blanes es reprendrà el proper dia 9 de desembre. Ens ho expliquen des de Ràdio Palafolls, Jordi Arbat.
Segons ha pogut saber Ràdio Palafolls, es preveu que la línia de Rodalies entre Malgrat de Mar i Blanes torni a activar-se el proper dimecres 9 de desembre, just després del pont de la Puríssima. D'aquesta manera, els dos municipis quedaran connectats de nou amb la xarxa ferroviària després de més de 10 mesos d'interrupció arran de l'esfondrament de l'antic pont pel temporal Glòria i dels treballs de construcció de la nova infraestructura sobre el riu Tordera, que van acabar a principis de novembre. La línia de tren, doncs, tornarà a connectar-se abans d'acabar l'any, complint amb les previsions fetes per Adif al llarg dels darrers mesos de prendre el servei a finals del 2020. L'antic pont ferroviari, que datava de l'any 1954, va esfondrar-se pel desbordament del riu Tordera la matinada del 22 de gener, arran del temporal Glòria, igualment com va passar amb l'antic pont de la carretera, que transcorre de forma paral·lela al del tren i que va posar-se en servei a principis de novembre. Per la seva banda, Adif no s'ha pronunciat encara sobre la data concreta d'inauguració.
Més coses, la venda de cotxes es desploma per la segona onada de la Covid. Les matriculacions a Catalunya cauen un 18%, i és que la segona onada de pe en la venda dels automòbils. Previsió del temps: tarda amb nuvolositat compacta, sobretot al Pirineu, Prepirineu i la meitat nord del litoral i prelitoral. Aquesta tarda és probable algun ruixat aïllat en aquestes zones. S'acumularan quantitats minses de precipitació, localment poc abundants. La cota de neu anirà entre els 1.600 i els 1.200 metres. Les temperatures seguiran a la baixa. Fins aquí les notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Bona tarda a tots i benvinguts. Avui volem, d'alguna manera, dedicar el programa o dedicar la nostra feina a totes les persones que han donat positiu en VIH i que ens estan escoltant. Això, ara fa 30 anys, hagués estat impensable en molts casos. Si alguna cosa ha marcat l'evolució i la millora de la medicina, més enllà de la lluita contra el càncer, ha estat la recerca i la trobada de solucions a la lluita contra la sida. De solucions temporals, no de vacuna, i aquesta és una de les qüestions que alguns ens generen una certa preocupació. La velocitat amb la que hem estat capaços de trobar una vacuna en contra de la Covid, i en canvi 28 anys després, gairebé 29, seguim sense ser capaços de trobar una vacuna contra la sida. De fet, la sida, quan va aparèixer, va ser una malaltia en molts àmbits considerada malaltia social. La gent de bé tenia càncer i la sida la patien homosexuals, drogadictes i gent de mala vida. I aquest estigma, que de fet en alguns jocs encara arrossega, li va fer molt de mal als anys inicials pel que fa referència a la seva investigació. Bona part dels ajuts i dels diners que es recollien amb iniciatives populars o fins i tot de donacions de grans empreses anaven a malalties com el càncer, i benvingudes siguin, però no anaven mai a malalties com la sida, perquè es considerava, doncs, que era una malaltia de, bé, de gent de mala vida. Per sort, hem pogut anar lluitant contra aquest estigma i l'hem pogut anar reduint, que no eliminant. Encara a dia d'avui encara hi ha alguns matisos que ens fan pensar que no s'ha fet net amb aquesta lacra. Avui, que és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, avui que és dia 1 de desembre i que com cada any s'il·luminaran molts edificis amb il·luminacions vermelles i que els mitjans de comunicació, el que acabo de fer jo ara és un exemple, en parlem d'aquesta malaltia, no està mai més de més recordar que de la lluita contra la sida hi hem d'estar tots implicats. I una de les qüestions més importants és que la deixem de veure com una malaltia limitada a només determinades comportaments de risc. La sida forma part de la nostra vida, com el càncer, com l'Alzheimer, com d'altres malalties, i cal acceptar-la com a malaltia i lluitar-la com a malaltia, i no pas com un estigma d'un col·lectiu que, vés a saber tu, quina educació han tingut que no s'han posat la protecció adequada, o quins hàbits tenen que no han estat capaços de trobar solucions a les seves dependències. En cap cas s'ha de seguir pensant així i s'ha d'exigir que un cop tinguem la malaltia contra la Covid se segueixi investigant en contra del càncer, però s'investigui amb la mateixa intensitat també en contra de la sida. Ben trobats, arrenquem a l'edició d'avui del programa El Far. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Probablement acabarem el programa més freds del que el comencem ara, i és que les temperatures estan baixant, el cel està gris i l'arribada de l'hivern portàvem a anunciar-la des de fa ja dies, però és ja una realitat al nostre país. Benvinguts. En nom d'en David Valverde i en Juanjo López, de l'Eduard Carmona, la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, l'Emili Pacheco, la Cristina Cantal, la Isabel González, i de qui us parla. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Benvinguts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs el fred, però, el fred intens, no arribarà fins al cap de setmana, que la cota de neu se situarà a 600 metres, i per tant serà quan es farà més intens i més sensible aquesta davallada de les temperatures, que ja és present i que, de fet, situarà la neu a 1.200 metres, quan, de fet, fa molt pocs dies la teníem a 1.500. Amb núvols baixos, amb aquesta sensació de dia gris, molt contrastat amb el record que tenim del novembre, el més càlid dels darrers 100 anys, gairebé 3 graus més per sobre de la mitjana. Almenys aquest és el registre de l'Observatori Fabra a Collserola de Barcelona. Veurem i veiem què tenim ara per endavant, en comunicació amb el Servei Meteorològic de Catalunya, amb el Sergi Gallego. Molt bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda. Avui s'imposarà la tramuntana a l'Empordà amb ratxes fortes que alteraran la mar a la Costa Brava i les onades podran superar el metre d'altura. En canvi, a la Costa Dorada bufarà el mestral moderat amb cots forts i predominarà el marejol i la maró mar endins. Per altra banda, a la Costa Central el vent bufarà fluix i variable i la situació marítima estarà força tranquil·la en aquest sector. Aquesta situació marítima canviarà demà, doncs espera que el vent s'intensifiqui força, sobretot a l'Empordà i al Tersud. La tramuntana i el mestral respectivament bufaran amb ratxes fortes o molt fortes i les onades a la costa podran superar els 2 metres d'altura. A la Costa Central, en canvi, el vent bufarà ratxejat i predominarà la maró a la costa. Pel que fa a la situació meteorològica, avui la nuvolositat augmentarà i predominarà el cel molt ennuvolat o cobert en general per núvols baixos. A més, hi haurà alguns bancs de boira persistents a zones elevades. S'espera precipitació feble al terç nord i a altres punts del quadrant nord-est, amb una cota de neu que baixarà dels 1.500 als 1.200 metres. Per tant, aquesta tarda i nit farà fred a l'interior, sobretot al Pirineu i a Ponent, on la temperatura voltarà entre 7 i 12 graus. En canvi, el litoral voltarà entre 10 i 15 graus. Pel que fa demà, la nuvolositat minvarà ràpidament, si bé persistiran alguns estrats baixos a ponent fins a mig matí. En general, predominarà el cel serè o poc ennuvolat i, com dèiem, el vent bufarà fort i sobretot a zones elevades i als dos extrems del litoral, amb ratxes que podran superar els 70 km per hora. A banda, la temperatura baixarà i farà fred al centre del dia, sobretot a l'interior, i voltarà entre 10 i 15 graus al Pirineu i a la depressió central i entre 12 i 17 graus a la resta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Molt bé. Molt bé, doncs gràcies, Sergi. En tot cas, ho tindrem present i començarem a treure la roba d'hivern de l'armari, aquells que encara no l'havíeu tret, perquè realment... Ai, us quedaran així les castanyetes, Garret.
Connectem amb l'actualitat.
Hi ha una cosa més trista...
Hòstia, tu. No sé si preferia l'altra, que havies comentat així amb el micro, fora de micro.
No, saps què anava a dir? No hi ha cosa més trista que veia la sintonia d'un informatiu, que és el que està fent en Joan Bosch des del control tècnic.
Hi ha coses
que és
més
que
tristes.
És molt heavy, això.
Hi ha coses més tristes.
Sí?
Sí,
sí. Sí, 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 sí. Ja ho pots sentir, ja. Escolta'm, parlant de castanyet, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat ha aprovat el programa de control oficial de traçabilitat pesquera i la transmissió d'informació al consumidor dels productes pesquers i acuícoles.
Exacte, és un programa que s'inclou dins el Pla General de Control i d'Inspecció de la Pesca i els Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. Té un nom molt, molt, molt enrevessat, sí, i molt llarg. En definitiva, què significa? Doncs aquest programa significa que implementarà accions i actuacions de control al llarg de tota la cadena comercial, és a dir, des del punt de venda de les llotges pesqueres fins a la venda final al consumidor, passant per els intermediaris com podrien ser majoristes, distribuïdors, magatzems i també els transportistes. Amb aquest programa de control volen posar de manifest la importància que té el control de la traçabilitat pesquera després de la primera venda, sobretot perquè el consumidor final sàpiga que doncs, aquests productes provenen d'una pesca legal, dins de, fet amb control de vigilància i la inspecció de la comercialització. Per tant, el que s'ha aprovat avui seria el control de tota la traçabilitat del producte pesquer.
Aquí la pregunta és quants controladors han contractat o pensen contractar, perquè clar, si volen fer un control fa falta que gent que ho faci.
I una altra de les preguntes és, i fins ara tot això no es feia?
Aquesta és l'altra. Has inventat etiquetes i etiquetatges i marques pròpies i tanta història i ara no es feia? Doncs es veu que no prou. Aviam què ens expliquen. De fet, avui parlarem de pesca i atenció al que explicarem tot just d'aquí 5 minuts, perquè pot significar un cop definitiu a la pesca de l'arrossegament. Ara ho expliquem. Gràcies, Isabel. I atenció al que ara us expliquem. La Cambra Arrossera del Montsià ha creat un nou material a partir de les clofolles de l'arròs. Amb aquest material el que vol fer és presentar una alternativa al plàstic, Eduard.
Doncs efectivament. El nou material s'anomena Orizite i és fruit d'un projecte d'I+D gestat durant més d'una dècada per la Cambra Arrossera del Montsià i l'emprenedor Ivan Ganduixer. Se tracta d'un material revolucionari. que es pot aplicar en la fabricació d'envasos, bosses, palets o peces d'automoció i pot tenir utilitat per a un ampli espectre de sectors com ara l'automobilístic, el tèxtil, el del packaging o el del mobiliari. Ja, de fet, ja s'han interessat pel material empreses com SEAT, que ha iniciat una prova pilot per incorporar als seus nous models peces fabricades amb Orizite. Este innovador material permet reduir l'ús i els residus de plàstics gràcies a la substitució d'estos en un percentatge de fins al 85%, una xifra més elevada de la que permeten altres materials que només arriben al 61%. S'ha de tenir en compte, a més, que la clofolla d'arròs és un dels majors subproductes existents al planeta, n'hi ha molt. Sí. Un bon exemple d'economia circular, per tant. La producció del nou material se du a terme a la mateixa planta de la cambra arrossera del Montsià, en la qual es processa l'arròs, la qual té capacitat, diuen, per produir 14.000 tones anuals d'Orizite, que no és poca cosa.
Doncs aviam si realment funciona i bé, anem reduint la presència de plàstic en tots els packagings, que seria interessant. En parlarem d'aquest producte d'aquí, esperem, pocs dies. Gràcies, Eduard, fins ara.
A vosaltres.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat els 20 i 25 anys de presó pels dos agents condemnats pel crim de la Guàrdia Urbana. Ivan.
Sí, d'aquesta manera, i segons el veredicte de l'Audiència de Barcelona, l'abril passat al judici, l'exagent de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, ha estat condemnada finalment a 25 anys de presó per assassinat amb traïdoria i agreujant de parentiu després d'haver matat la seva parella, recordem, Pedro Rodríguez, també membre del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Per la seva banda, el seu company del cos, Albert López, també segueix amb aquesta mateixa sentència, 20 anys de presó per assassinat amb traïdoria, una sentència que ha rebutjat avui un per un tots els punts que havien recorregut les defenses. Recordem que el passat mes d'octubre es va celebrar aquesta sessió d'apel·lació on les defenses van criticar la sentència assegurant que el veredicte era irracional i arbitrari i on demanaven també que es repetís el judici. En tot cas, fa unes hores coneixíem la confirmació d'aquesta sentència, que encara no és ferma perquè ara els acusats la podran recórrer al Tribunal Suprem.
I l'Associació Empresarial Química de Tarragona celebra per primera vegada la seva jornada anual de cara al públic. Laia.
Sí, així és. L'Associació Empresarial Química de Tarragona ha celebrat aquest dimarts la jornada anual per primer cop oberta al públic i de forma telemàtica. El seu president, Rubén Folgado, ha reconegut que ha estat un any extremadament complicat per la pandèmia, l'explosió a Icoxe i també a nivell personal, en al·lusió a la seva detenció al novembre per una suposada estafa. Durant la jornada s'ha posat damunt la taula la voluntat que les empreses del polígon petroquímic siguin decisives en la lluita contra la pandèmia i refermar el seu paper des del vessant farmacològic i químic en la recerca de vacunes, així com de medicaments i tractaments per pal·liar-ne la incidència. La jornada anual, per això, s'ha centrat sobretot en la transició energètica com a gran repte de futur. De fet, la transició energètica i l'ús de l'hidrogen han eclipsat el debat amb la participació d'experts que han assegurat que cal aprofitar el CO2 com a matèria primera i l'hidrogen com a energia neutra d'emissions en una economia circular.
I la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori farà compareixença al Parlament de Catalunya a petició d'en Comú Podem. Cristina.
La plataforma ecologista de Palamós compareixerà davant de la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya per portar les seves proclames i denúncies davant tot l'hemicicle català. Aquesta compareixença s'ha aconseguit a través d'una petició de Catalunya en Comú Podem aprovada per unanimitat. Salvem la Pineda d'en Gori té per objectiu ara combatre tres projectes concrets. Primerament, la promoció urbanística als terrenys de l'antic càmping La Fosca i de l'hotel al Vella Fosca. En segon lloc, la construcció del tercer bloc d'apartaments de l'Standing a la Pineda d'en Gori, que recordem que l'entitat palamosina, juntament amb Sos Costa Brava, ja fa dos anys que batallen per frenar l'especulació urbanística en aquest indret de Palamós. I finalment, el nou camí de ronda entre la platja del Castell i Port Marina Palamós, que des de l'entitat consideren massa intervencionista. Salvem la Pineda d'en Gori vol portar aquests temes al Parlament abans no sigui massa tard i ja no hi hagi volta enrere.
I atenció a aquesta notícia perquè les principals empreses turístiques aplegades a la plataforma d'habitatges d'ús turístic de Lloret de Mar han demanat ampliar el nombre actual de llicències. Emili.
Doncs sí, la plataforma d'habitatges d'ús turístic de Lloret de Mar considera que els clients d'aquest tipus d'allotjament han permès salvar una temporada que enguany ha estat molt complicada per les restriccions marcades per la pandèmia. En aquest sentit, argumenten que molts veïns que ara no passen per un bon moment podrien treure un rendiment econòmic dels seus habitatges. Des de l'Ajuntament de Lloret de Mar recorden que no està prohibit atorgar noves llicències, sinó que hi ha un pla especial i que aquest pla el que fa és limitar el nombre d'habitatges d'ús turístic perquè n'hi havia un accés al municipi. L'Ajuntament lloretenc busca ara un equilibri per la bona convivència, diuen, al municipi, ja que hi ha zones on no s'arriba al límit i s'hi estan encara atorgant noves llicències. Per contra, per això creuen que ampliar el nombre de llicències turístiques en les zones on s'ha arribat a un topall necessitaria d'un estudi ampli d'aquesta situació. La plataforma d'habitatges d'ús turístic de Lloret de Mar es va constituir fa 2 anys i està formada per quasi una vintena d'empreses del sector, amb prop d'un miler d'habitatges dels gairebé 3.000 que hi ha a Lloret de Mar.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
I us ho explicàvem ara fa una estona, hi ha una novetat que significa una important afectació, que pot tenir una transcendent afectació en el sector de l'arrossegament.
El destacat de la jornada.
I és que tinc el Real Decret que ha publicat el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, segons el qual es produeixen determinades peces a les xarxes d'arrossegament. En concret, es produeixen allò que anomenen aquella mena de tires de rodes o de plàstics o de gomes que es posen a la part baixa de les xarxes d'arrossegament i que serveixen bàsicament perquè puguin rodolar i no vagin arrossegant-ho absolutament tot. Doncs bé, aquest Reial Decret el que fa és prohibir la utilització d'aquest tipus d'elements a partir del dia 1 de gener de l'any 2021, és a dir, tot just d'aquí un mes. De fet, en volem parlar d'aquest fet amb Antoni Marzoa, que és president de la Federació Territorial de Cofradies de Pescadors de Barcelona. Toni, molt bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Dic que és transcendent perquè afecta de manera definitiva pesques com, per exemple, la de la gamba.
Sí, totalment. És a la línia de flotació, mai millor dit. El més preocupant és que és una pretensió en la que ja vam mantenir discussions fa algo més de 5 anys amb els tècnics de la Secretaria General de Pesca de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i la de Territorial de Barcelona, i semblava que els havien quedat clar quina era la situació i els arguments que defensen la necessitat, no la conveniència, la necessitat de poder continuar fent servir aquest carro de la gamba, que ells parlen del tren de bolos, i que la seva justificació ve pues, d'una ordre de l'any 2012 que prohibia la utilització o mantenir a bordo de el que ells anomenaven com tren de bolos o similars que permetessin treballar en fondos de roca o arrecifes. Uh-huh. I és, bueno, molt bé, ningú pesca en fons de roques i menys en los arrecifes, no? Per tant, perdia qualsevol sentit amb els caladors en els que la pesca és legal, perquè ells estan excepcionant i dient on està prohibit que no es faci servir aquest element perquè és una pesca prohibida. Dius, no deixa ser una contradicció. Se'ls va explicar quin és el funcionament d'aquests carros de la gamba que diem nosaltres i que permeten precisament que la xarxa llisqui sense fer-se malbé la xarxa, sense fer malbé el fons, i per tant com un element de sostenibilitat de l'entorn i dels estris de pesca i per garantir una bona pesquera sense fer malbé pues, a l'entorn. No? Es fa servir des de fa molt de temps, apareix en publicacions fins i tot hi ha un llibre com el de la pesca a Catalunya al 1722, on es parla d'aquests elements de protecció del burló, del plom, de baix, i que sempre s'han fet servir, fins i tot aquí, amb el que ells parlen, que s'arriba a l'absurd, perquè el que han fet és un cortar i pegar del que ja van intentar fer fa 5 anys. Es parla de que, clar, qualsevol gruix que superi els 6,5 centímetres no es pot fer servir. La pròpia relinga, el propi burló, la pròpia corda del plom, sí, en moltes ocasions ja supera aquest gruix. Aleshores, no, és que no té caps ni peus.
De fet, tinc a les mans una carta que com a president de la Federació Territorial de Cofradies de Pescadors de Barcelona vas enviar l'any 2015, sí, on notes de trabajo sobre el llamado tren de bolos, que és com ho anomenen, o el carro de la gamba, com explicaves tu ara, tu ja els hi fas saber que la pesca a la Mediterrània en molts casos és en terres sorrosos, no pas en terres de roca, i que per tant precisament el que fan estos bolos, aquestes rodes o aquests elements, és ajudar a que la pesca sigui més sostenible, no menys sostenible.
Clar, és que és així, i a més tu dius, quan això ja han passat 5 anys, ja se'ls havia discutit abans i semblava que la cosa quedava clara, dius, home, ara a més estem en un context que és molt complicat, com sabeu. Els dies 15 i 16 s'ha de celebrar el Consell de Ministres, on es vol portar aquesta proposta indecent, deixem-ho dir així, de la DG Mare i el seu òrgan científic, l'ESTEF, que volen reduir un 15% més les jornades de la flota d'arrossegament per l'any 2021. I dius, mentre estem amb aquesta lluita d'un atac frontal, en tot cas, ara es despengen in extremis des del Ministeri, des de la Secretaria General de Pesca, recuperant un tema que semblava que havia quedat prou clar. Fins i tot es van arribar a desplaçar amb un taller d'un armador de xarxes molt conegut de la província de Girona per poder veure in situ, se'ls va preparar en terra, que poguessin veure el que era un art de la gamba amb el carro de la gamba i poguessin estudiar tots els elements. I van tornar a casa seva amb la cua entre les cames. Ara que estem amb aquest altre front obert importantíssim, pues, ells parlant de la modificació del pla de gestió del Mediterrani, que només es pot fer servir per l'encerclament i per l'art menor a partir d'aquest any, perquè l'arrossegament ha quedat dins del mapa, del reglament, i llavors diuen, bueno, però encara que l'arrossegament ja no queda, no ve per aquí, pues sí, aprofitem per recordar que aquest apartat concret s'ha d'implementar. I dius, què volem fer? Les coses encara més difícils? Quina és la pretensió? Per què surten ara amb aquesta mesura tècnica que de mesura tècnica no té res? És senzillament un absurd, com et comentava al principi. Dius, la pròpia redacció que es donava a aquella ordre l'any 2012 era una mena de contradicció, no? Pues en los fondos prohibidos, yeah, rocosos y tal, no se podrá usar esto, porque no se puede usar en ningún lado y aquí no se puede pescar. Ah, muy bien, entendido. Oído barra. Dius, i ara ells fan aquesta extrapolació, ho treuen dels fondos prohibits i ho volen implementar qualsevol tipus d'actiu. Els fondos permesos es fan servir als ormejos permesos. I a nivell comunitari, a nivell mundial, però a nivell comunitari, aquests tipus d'estris es fan servir precisament perquè el que fan és ajudar a no fer malbé el fondo, a no fer malbé l'art, i per tant obtenir unes captures a més més netes, no tan vapolejades, i que tinguin el valor que han de tenir a la llotja. Vull dir que tots són avantatges. Si ho fem al revés, doncs, al final el que fem és impossible pescar.
Hi ha un apartat d'aquest Real Decret, i el llegeixo textualment. Diu, en su tramitación se ha recabado informe del Estudio Español de Oceanografía. Asimismo, se ha efectuado el trámite de consulta a las comunidades autónomas con litoral en el mar Mediterráneo y al sector pesquero afectado. S'us ha preguntat, sap si la Generalitat se li ha preguntat, o bé s'ha vist aquest informe de l'estudi de l'Institut Espanyol d'Oceanografia?
Jo no l'he vist, Ja va estar, en tot cas, discutit en el seu moment. Ningú no ens ha dit res des de fa 5 anys fins avui. Aquest és un esborrall que s'ha lliurat avui al sector per informar i per si volem fer esmenes, que lògicament haurem de fer. Però per això et dic, és despenjar-se amb una pretensió que ja va estar discutida, argumentada, i que semblava, doncs, que havia de dormir el sueño de los justos. Sembla que no és així, i jo per això dic, no té cap sentit, i encara té menys sentit si el que fem és pensar que estem travessant els moments més complicats mai abans viscuts per la pesca d'arrossegament, no solament al nostre país, a Catalunya, sinó també a la resta de l'Estat, a França i a Itàlia. Però, clar, amb una especial incidència a Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol, on tenim la flota més potent, i la catalana, amb la de València, representem la major part de la flota.
Antoni,
no s'entén.
Vull pensar que, evidentment, o interpreto que, evidentment, presentareu al·legacions en aquest pla, en aquest Real Decret.
Sí, per descomptat, tornem, perquè els arguments, a més, els teníem fa 5 anys i continuen siguent els mateixos. Per tant, el que farem, nosaltres també, un cortar i pegar de tot el que ja els va estar informat fa 5 anys. Jo em vaig arribar a desplaçar personalment a Madrid per entrevistar-me amb l'aleshores subdirector general de Caladero Nacional, Aguas Comunitàries i Agricultura, i amb el que era el cap del servei del Calador Mediterrani, i els hi vaig fer lliurament d'aquest document i vam tenir una reunió parlant d'aquest tema. La Federació Nacional Catalana, amb la persona del seu president, en aquests moments Eusebi Esgleas, i amb Mario Vizcarro, que és el seu secretari general, van tenir diverses reunions. A l'actual president, Toni Abad, i en gent de la seva Federació Territorial de Girona, doncs es van prestar a, fins i tot, que es fes una visita amb aquell taller, poguessin veure i in situ veure de què estaven parlant. Però, clar, el drama és que estàs parlant amb funcionaris que no tenen cap coneixement ni elemental, per lo que es veu, de quina és la realitat dels estris, dels ormejos que fem servir a la pesca, i que, home, si es posen alegremente a escriure el que els passa pel cap, doncs el resultat és desastrós.
El que veiem. Dues qüestions molt ràpides finals. La primera, quina afectació té sobre la flota? És a dir, això ho fa servir tot l'arrossegament o només els que van a determinades tipus de pescaria, les gambes i alguna cosa més?
Quan es va a la gamba es fa servir aquest carro de la gamba, vale? I a la resta de pesqueres es fan servir, per exemple, les botxes, que són aquests cossos, abans eren de fusta amb els temps dels nostres avis, després ja van passar a ser de plàstic o del cautxo, sí, que són de dues bandes i que es posen, diguem, abraçant la relinga del plom. Sí. Més que res per evitar que aquesta es clavi i ajudar-la a que llisqui. Això no té gaire més gruix del que té la pròpia relinga. L'únic que fas és una mica ajudar que no s'enganxi i vagi lliscant. Com et dic, si parlem de 65 mil·límetres, ja. 6,5 centímetres, és que la pròpia relinga, la pròpia trena del plom, pot tenir molt més gruix que no pas aquesta mesura màxima que es vol imposar. No s'agafa per cap lloc.
I després l'última. Això ve d'Europa o és propi del Ministeri? És a dir, això és una directriu europea que els obliguen a implementar o és una qüestió que el Ministeri tenia ja en un calaix i l'ha tornat a posar a sobre?
Això és algo que té el Ministeri i que ha posat a sobre. Europa va vivir fa molt de temps el que eren les esferes metàl·liques que es feien servir als caladors de l'Atlàntic i que aquí mai no han estat fetes, no s'han fet servir mai a la Mediterrània. No és que les desconeguem, és que perquè sabem de lo que és, però mai no s'han fet servir. Aquí quan es comença a aplicar aquests carros de la gamba és fa uns 30 anys i són unes esferes que són enforats, no són sòlides, són de plàstic i que el que fan és només ajudar a lliscar i que si et posessis en un fons rocós d'aquests als que està prohibit pescar, la faries malbé, ho trencaries. Vull dir que és que no té cap lògica el que es volgués fer a l'any 2012, el que es volgués tornar a fer al 2015 i que ara, un cop més i en aquests moments es torni a recuperar exclusivament exclusivament i per parlar de l'arrossegament que està regulat per el reglament del MAP, es digui, per cert, abans que acabi l'any, anem a afegir això.
Ja. Doncs escolta'm, aviam si en les properes reunions podeu parar-ho o podeu d'alguna manera demanar explicacions i sobretot no, aquests informes que diuen que tenen i aquest diàleg que diuen que han mantingut amb el sector pesquer és evidentment que no, perquè si no tu ho sabries, veurem si amb la Generalitat com a administració autonòmica i aquest informe que diuen que tenen o és que ho han posat a la llei perquè s'ha de posar però que en realitat no ha habido diàleg.
De moment no hi ha hagut diàleg.
Doncs escolta'm, estem en contacte. Gràcies, Antoni, que vagi bé.
A vosaltres.
Fins després. A veure.
Històries de mar.
Del temporal Glòria n'hem explicat moltes coses, la majoria negatives, però n'hi ha algunes de positives. Hi ha algunes de positives. Alguns moviments de sorra, algunes illes sorroses que han aparegut davant de la costa i que s'han recuperat després de molts anys, i el fet de que aquests moviments de sorres han deixat a la vista o han ajudat a encara a descobrir encara més elements que estaven submergits, ensorrats, i que sabíem que hi eren, però no en tota la seva, en tota la seva immensitat. Cristina.
Sí, exacte, com restes d'embarcacions o altres jaciments submarins que havien estat enterrats al llarg del litoral català. Entre les troballes que han fet des del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya hi ha un vaixell del segle I abans de Crist que s'ha trobat a les Illes Formigues i podria ser, doncs, l'embarcació més antiga de comerç de vi a Catalunya. Si et sembla, en parlem amb la responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, la Rutgeli.
Rut, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, gràcies.
El primer de tot és explicar que, de fet, se'n tenia coneixement de la seva presència des de fa ja uns quants anys, des del 58, 1958.
Exactament. Aquest derelicte, aquest vaixell enfonsat, va ser descobert pel CRIS, el Centre de Recuperació i Investigacions Submarines, per entendre'ns el primer club escafandrista, doncs, de casa nostra. Doncs va ser descobert l'any 1958 i el van excavar entre els anys 59-60 i el 81, encara hi realitzen una altra actuació i recuperen una trentena d'àmfores del carregament que avui dia, doncs, es conserven al Museu Marítim de Barcelona. També localitzen algun element de ceràmica de la tripulació i també part de la fusta del vaixell que l'extreuen i malauradament avui dia no es conserva.
I tot això, doncs, havia passat en un passat, ara no se sabia on estava i, com ens explicava en Josep Maria, no? Arran del temporal Glòria han aflorat algunes d'aquestes restes.
Sí, més o menys ha anat així. El tema és que volíem relocalitzar-lo perquè era un vaixell que tenia, doncs, un gran interès científic, perquè pensem que es tracta del primer exponent d'un vaixell de comerç del vi produït al territori català. I havíem estat excavant entre els anys 2012 i 2016 des del casc, doncs, uns vaixells que són el Cap de Bòlio Calacativa a Port de la Selva, i gràcies al coneixement a la construcció naval d'aquests vaixells, que també portaven vi però són una mica posteriors, doncs ens feien que fos de gran interès reexcavar i estudiar amb metodologia científica, doncs, aquest vaixell de les Illes Formigues. El problema és que les coordenades que teníem i la informació precisa del lloc, doncs, no la teníem. Teníem una informació, doncs, molt poc precisa, i la gent que havia estat fent aquestes actuacions no en quedava cap viu que ens hi pogués portar, o els que recordaven. I llavors ha estat en la campanya de prospecció d'aquest any, que hem estat duent a terme durant el mes de setembre amb la nostra plataforma de treball, que és el vaixell Tetis, doncs, que hem estat fent aquesta campanya de prospecció, i segurament el temporal Glòria ens ha ajudat a localitzar algunes restes de fusta d'aquest vaixell, perquè havia extret sorra d'aquell zona i ens permetia, doncs, localitzar aquestes fustes que eren visibles en el fons.
Sobta, no?, aquesta manca de precisió a l'hora de situar-lo sota el fons marí, sota l'aigua, sobretot d'un sector que habitualment el tema de les triangulacions les porta molt a l'ordre del dia. Pot ser que les corrents el moguessin?
No, no, això no. És impossible. El que passa és que és una fondària, és un jaciment que està a una fondària que és considerable, no? Són 40 metres, està, diguéssim, a prop de... entre 40 i 43 metres de fons. I això complicava una mica els treballs. A més, el fet de que haguessin extret pràcticament tot el carregament, perquè els arqueòlegs, quan busquem coses, ens és molt fàcil, per exemple, trobar les restes de ceràmica, no? Queden sempre algun indici, alguna cosa en el fons que ens diu que allà el jaciment està enterrat. En aquest cas, com que no quedaven restes pràcticament de ceràmica, doncs ens era difícil de localitzar. I la informació que teníem era poc precisa. I clar, aquesta fondària de 40-43 metres amb informació poc precisa, doncs s'ha de fer de forma sistemàtica, i vol dir moltes immersions, amb descompressions llargues, i a més, fins i tot la informació era contradictòria. A vegades ens marcava dos zones completament oposades de treball, la qual cosa ens feia ballar una mica el cap. Normalment, a més, penseu que quan recuperem vaixells excavats d'antic, normalment ens hi acompanya algú de les persones, no?, que hi havia estat, que normalment amb enfilades es situen just a sobre el punt i el claven, no? Vull dir, és això... En aquest, o sigui, això no ens havia passat mai, no? Era una mica el hàndicap, no?, la problemàtica que teníem a l'hora de dir, ostres, és que aquest jaciment realment se'ns està fent difícil relocalitzar-lo, perquè ja es coneixia, no?, i aquesta informació d'on estava s'ha perdut.
Hi ha elements que criden sempre, de les trobades arqueològiques, les subaquàtiques sempre criden molt l'atenció, i aquesta és una d'elles. Per exemple, les illes formigues, amb lo massificades que estan, amb lo turísticament explotades que les tenim, i en canvi el vaixell estava allà i pràcticament es desconeixia o ni se sabia. No deixa de ser curiós, això. Per molta profunditat que hi hagi, perquè...
Sí, però exacte, però és que la informació més... A vegades aquestes informacions, amb el pas dels anys, doncs la gent se'n descuida, les perdem, no? I a més, la sorra tapa els jaciments, o sigui, i queden enterrats i llavors queden en l'oblit. Llavors un temporal ho destapa i ens en tornem a, no?, tornem a recuperar-ho. I sí, és curiós això, com ens en descuidem, no?, d'aquestes coses.
Com pot ser que els vaixells de fusta aguantin tant de temps allà sota?
Mira, això és una excepcionalitat que tenim en l'arqueologia subaquàtica, que és que la matèria orgànica, doncs, se'ns conserva, perquè en el medi aquàtic és un medi anaeròbic, en el qual els microorganismes que podreixen aquesta matèria orgànica no poden viure, i això permet, no?, que se'ns conservi. Parlem de fusta, però també podem parlar de cuir, podem parlar de fibres vegetals, de tots els elements orgànics. Sí que és veritat que al mar necessitem que aquesta matèria orgànica quedi tapada per sorra, per sediment, per alt, perquè hi ha un cuc xilòfag, que és el Teredo navalis, que com el seu nom indica, no?, Teredo perfora els vaixells, no?, i es menja la fusta. En aquest cas, aquest vaixell de les restes de fustes que hem localitzat, moltes estaven molt atacades per l'acció del Teredo, el que volia dir que havien estat descobertes en diversos moments.
I com és aquest vaixell? Estem parlant d'un vaixell gran, estem parlant, evidentment, d'un vaixell a vela, no? No hi havia un altre...
Exactament,
bueno, ramà,
un vaixell a vela de dimensions no molt grans, de dimensions més aviat reduïdes, sobretot pel tema de les fustes que dibuixen i localitzen en aquestes intervencions del 58 i el, perdó, del 59 i el 60, i per al carregament que porta, no? Que no és un nombre molt gran d'àmfores. El tema és que... l'hem localitzat, hem pogut fer una valoració, però hem fet un mes de campanya i no hi hem treballat. O sigui, ens queda molta informació per descobrir d'aquest vaixell. I clar, es va estudiar en aquella època amb una metodologia, doncs, que era la de l'època, i ara, doncs, el volem reestudiar amb els coneixements actuals que tenim d'aquesta línia de vaixells, i que diríem que són de producció d'aquí, de la costa catalana, i ara l'haurem d'estudiar en metodologia científica.
Aquest era un vaixell que deia metodologia catalana, vol dir que es movia per la nostra costa, és a dir, no anava cap a Roma, sí?
Exactament, són uns vaixells que porten vi produït aquí, a la zona catalana, concretament unes àmfores que s'anomenen les Tarraconenseu. I de fet seria el primer vaixell que podem estudiar amb aquest tipus de carregament. Entre l'any 2012 i el 16 us he explicat que vam excavar aquests vaixells de cap de bol i cala cativa, que també porten vi de la costa catalana, però són una mica posteriors. I aquests vaixells que vam estudiar entre aquests anys, doncs ens permeten parlar d'una construcció naval, diguéssim, autòctona a la segona meitat del segle I abans de Crist. L'interès del Formigasú és que és una mica anterior a aquests vaixells de capdebòlica lacativa, diguéssim, és el precedent. Per això parlem del primer exponent d'un vaixell de comerç del vi produït al territori català. De fet, bueno, l'any passat, no sé si ho recordeu, vaig estar, no sé si va ser l'any passat o potser en fa dos, amb vosaltres, arrel d'una exposició que es deia Navegants d'Aiguamolls, que parlava d'aquests vaixells i d'aquesta construcció naval autòctona, d'aquests vaixells que transportaven vi des de la costa catalana i que anaven cap a Narbona. Sabem el port de destí que era Narbona.
Evidentment amb fustes autòctones, fustes d'aquí, de la zona, no? de l'Empordà,
sí,
i per tant també a través d'aquestes fustes podem conèixer doncs, quin tipus d'arbres hi havia, quin tipus de vegetació tocava mar, és a dir, que el vaixell no només serveix per saber com s'hi desenvolupava el comerç, sinó també ens dibuixa tot l'entorn.
Sí, també serveix per reconstruir el paisatge. Tot i així, penseu que també doncs, anaven a buscar fustes en llocs, a veure, evidentment no molt llunyans, no? Per exemple, en un d'aquests vaixells, que parlo de Port de la Selva, de capdebòlica lacativa, a part de que hi havia doncs, el pi pel folre, hi havia l'alzina per la quilla, les quadernes, llavors també hi havia clavilles, que s'utilitzaven com a elements de fixació de les quadernes al casc, que estaven fetes d'avet, no? Que l'avet és ja un arbre una mica més, no?, de muntanya, no de ran de mar, però que també és un arbre que trobem aquí, no?, el Montseny, etc.
Tot i així, quan es troba una embarcació d'aquestes característiques, ha de ser molt complex, no?, trobar ben bé de quina data era de posar-hi, doncs, ben bé d'on provenia, no?, això són característiques que és arrel d'un gran inventari, no?, que es pot anar deduint.
Exacte, és la feina d'investigació i en la qual hi participen doncs, molts especialistes, no? Des de la gent que fa la determinació de fustes, no? Els que estudiem la ceràmica, no? La ceràmica, penseu que bueno, ens dona doncs, elements de datació sovint molt fiables, molt precisos. Les àmfores, per exemple, ens donen unes cronologies més àmplies, no? En canvi, després, per exemple, estudiem la ceràmica de la tripulació, que ens agrada molt a nivell dels arqueòlegs subaquàtics, perquè normalment és el que ens dona una cronologia més acurada, no, del vaixell, de l'enfonsament.
I en aquest cas, heu tingut accés a aquesta ceràmica de la tripulació?
Aquesta ceràmica de la tripulació està a les dependències del CRIS i al Museu Marítim de Barcelona i tenim accés i evidentment l'estudiarem doncs, amb els coneixements i la metodologia actual. Forma també part d'aquest projecte.
Escolta'm, i reflotar el vaixell és impossible, no? O sí?
Tot és possible, el que passa és que les restes realment que queden, que van deixar després d'aquestes intervencions, estan molt malmeses i ara el que volem veure és que el que van veure és que sobretot van actuar en una zona molt concreta, i sí que hem vist que en zones adjacents que no van tocar, ho sabem perquè en una d'aquestes zones hi hem trobat una àmfora totalment sencera que formaria part del carregament del vaixell. Doncs preveiem que com que el vaixell ells dibuixen que es va fragmentar, doncs puguin aparèixer més restes que siguin doncs, susceptibles per poder estudiar. Treure aquestes restes, doncs a veure, s'ha de tenir present que s'han de poder conservar i que a més doncs s'haurien de poder exposar. Nosaltres, en el jaciments que treballem, per exemple, en el cas de capdebòlica lacativa, es van treure alguns elements del vaixell que interessaven tant a nivell d'estudi com de musealització i que s'han conservat al laboratori que tenim especialitzat en conservació de matèria, de material de procedència subaquàtica, però sobretot de matèria orgànica, al nostre centre, que està ubicat a Girona, al centre de recerca de Pedret.
Una qüestió de percepció, eh? I aquesta primera actuació que es va fer l'any 58... o era molt rudimentària o no era del tot ben bé arqueològica.
Exactament.
Vale,
actuacions fetes doncs, amb la metodologia de l'època, amb uns... a veure, llegint la correspondència de l'època, no?, que es aporta molta informació, doncs fan servir, per exemple, la primera mànega de succió al país, diguéssim, i clar, se'n donen compte que realment estan, doncs, fent malbé ells mateixos les restes, no? I a més penseu que són actuacions fetes per bussos aficionats, no per d'arqueòlegs. Clar, això també condiciona molt el treball el treball que es fa. Després també extreuen el material i aquesta fusta, per exemple, no la conserven, no tenen un laboratori, no tenen els coneixements, etc. I ara, és clar, les coses es fan, doncs, hem avançat molt i les coses doncs es fan d'una altra manera.
Sabeu quanta gent hi podia anar amb un vaixell així? És a dir, amb un vaixell d'aquestes característiques, quants tripulants?
En els vaixells de cap de vol i cativa, que són, pensem, cap de vol, hem restituït una eslora a partir de l'arquitectura naval conservada i del carregament d'uns 15 metres. El que la cativa 1 seria una miqueta més petit, parlem d'uns 12 metres. Pensem per la ceràmica de la tripulació, perquè, clar, hi ha el joc de ceràmica que fa servir, no?, cada mariner, i això ho documentem en els jaciments que treballem. Doncs són vaixells que portaven 2-3 tripulants.
I, per cert, quan hem parlat, evidentment, vaixell a vela, però no ni vela llatina, estem parlant de la vela transversal,
porten
no?
Porten vela quadra, però sí? També és veritat que tenen capacitat de replegar-la i utilitzar-la també com si fos una vela més triangular, no? Uh-huh. Això hi ha molts estudis fets. I penseu també en no un timó axial, sinó en timons laterals, que això també és típic d'aquesta època.
És a dir que, bueno, hi havia una tecnologia, es navegava diferent en aquella època, per entendre'ns, eh?
Sí, sí, es navegava, bueno, de manera diferent, també la construcció naval era diferent, no? Pensem que a partir d'època medieval s'imposa la construcció naval d'esquelet, que és la que coneixem fins avui, no? Que es posen les quadernes i després es revesteixen, no?, amb el folre. En aquest moment aquesta construcció naval és totalment diferent, és un concepte totalment diferent. Els vaixells es construeixen pel sistema de casc previ. Primer es fa el casc, sí, que s'uneixen les taules entre elles pel sistema de llengüeta mosciclavilla, no? I les quadernes es posen a posteriori i tenen només la funció de reforç. A més, aquests vaixells de cap de vol i cala cativa, i volem veure si el de formigues també, són vaixells que tenen una secció molt plana, i són vaixells que, per això aquesta exposició amb el títol de Navegants d'aiguamolls, que estan pensats, no?, per poder entrar en aquestes zones d'aiguamolls que formaven bona part de la costa catalana. El paisatge ha canviat, no és exactament el mateix, ha canviat molt des d'època antiga, i evidentment doncs, els vaixells estaven adaptats a aquest espai nàutic.
Benvingut, Glòria, que ens ha fet molt de mal en moltes coses, però que amb arqueologia subaquàtica ha deixat al descobert alguns quants jaciments a Catalunya, sobretot a Girona, sobretot a la Costa Brava.
Exactament, i més que bueno, nosaltres penseu que seguim fent actuacions, ens segueixen doncs, avisant de coses que han sortit, també el tema del confinament, clar, no ha permès que la gent pugui sortir, pugui no, anar sota aigua, pugui fer les activitats normals, i encara doncs, seguim anant a fer actuacions d'això, de documentació, protecció en aquells casos necessaris, tot i que ens agrada molt conèixer el patrimoni, també penseu que ens el deixi al descobert genera un problema de protecció. Llavors, sí, una de les nostres principals preocupacions és, doncs, bueno, primer documentar, catalogar tot aquest patrimoni i llavors, sobretot, fer actuacions de protecció en aquells casos doncs, que és necessari.
És evident que si qualsevol dia fent immersió, i cada cop hi ha més gent que fa immersió, trobem alguna cosa que ens pot semblar interessant, el que hem de fer és no tocar-la, documentar el seu geoposicionament i a partir d'aquí trucar-vos a vosaltres, no?
Avisar, exactament. Sí, sí, has descrit perfectament l'actuació. No treure el material perquè té un problema de conservació, per això la llei contempla que s'hagi de quedar in situ, sota l'aigua, i llavors agafar la coordenada, l'enfilada, una referència que ens pugui retornar en el lloc. I avisar.
I conèixer la llei. Aquí no és com als Estats Units, lo de los cazatesoros, la cosa no funciona. És a dir, que no cal que la gent intenti emular la pel·lícula perquè la cosa no va per aquí.
No, el patrimoni és de tots i no és objecte de compra-venda com seria, no, en el món més anglosaxó, diguéssim, no? Aquí el patrimoni és de tots i, bueno, ha de pertany a tots i ha de recaure en tots.
I la darrera qüestió, Ruth, que me l'he guardat pel final, podrem saber mai per què es va enfonsar aquest vaixell o no?
Doncs esperem que amb aquesta recerca, amb la informació que tenim de les actuacions d'antic, podent recuperar i reestudiar aquests materials i fent noves actuacions, doncs pensem que potser sabrem l'enfonsament.
Això sempre és el més interessant, i a partir d'aquí ens fem una pel·lícula, tots cadascú la seva, però ens fem una pel·lícula que ens acaba generant doncs, tota una fàbula al voltant del com, el quan i el per què es va enfonsar aquest vaixell, que moltes vegades no té res a veure amb la realitat, però com a mínim serveix per aficionar-te a la cosa aquesta de l'arqueologia que sempre és interessant de conèixer.
Exactament. A nosaltres ens agrada, no?, reconstruir, no?, conèixer el nostre passat, i fem aquesta feina d'investigació per tal, doncs, de vegades ens hi podem apropar molt, d'altres vegades, doncs, no?, podem fer hipòtesis i pensar que era el més possible, no?, que era el més probable, i a partir d'aquí ens intentem acostar en aquesta història.
Ruth, com sempre, ha estat un plaer conversar amb tu. La Ruth Geli és la responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Bona feina, compteu amb nosaltres en el que ens puguem ser útils, i bé, tant de bo puguem saber-ho tot d'aquest vaixell, tot el que puguem saber, que és el que el temps ens hagi preservat. Que vagi molt bé, cuida't.
Igualment, moltes gràcies, cuideu-vos.
I bona feina, fins després.
Gràcies, adéu.
Flora i fauna.
Doncs mira que n'hem parlat de crancs, de cranc blau, de cranc de riu, però de crancs peluts, jo crec que poques vegades n'hem parlat. Avui serà, si no la primera, una de les primeres. De fet, no en parlem nosaltres, sinó qui ens en parla és en Sergi Corral.
El cranc pelut, o l'eripia verrucosa, és un crustaci de càpode marí que viu en aigües somes a la zona mediolitoral i al nivell més superficial del tot de l'infralitoral, profunditats només de 2 a 5 metres de fondària. Pot arribar a assolir els 9 centímetres de llarg i 7 centímetres d'ample, essent un dels crancs més grossos de la Mediterrània. Té una de les pinces més grossa que l'altra i tenen molta força, amb la que poden trencar les cloves dels mol·luscs, per exemple, les patellides. El seu exoesquelet també és fort i gruixut, i a les potes presenta una mena de pèls, que d'aquí ve el seu nom popular. Es reprodueix a finals de primavera, al maig-juny. És un gran depredador d'altres crustacis, bivalves, mol·luscs i també carronyaire quan té l'oportunitat. Molt territorial al voltant dels seus caus, on sovint s'hi veu sorra fina a fora. Fan els caus a les escletxes de les roques o lloses d'aigües poc profundes, i és un dels habitants de l'ecosistema de les basses intermareals o que s'inunden amb els episodis de mala mar.
Doncs els episodis de mala mar moltes vegades ens generen preocupacions i mal de caps. Mira, ahir, per exemple, vivíem un episodi, i després explicarem, complicat, a la regata de la Vendée Globe, que finalment ha acabat bé, però que va tenir durant, doncs, 10 hores una persona flotant als mars del sud, però en canvi té qüestions positives, com per exemple que en alguns casos ens permeten retrobar, que ja coneixem que hi era, però retrobar algunes restes històriques. Nosaltres el que fem ara és aturar-nos. Farem un cop d'ull a l'actualitat, a veure com evoluciona el món, i en aquesta segona hora parlarem amb una dona de mar, una nova dona de mar, que vindrà a visitar-nos avui al Far. No marxeu, tot just després seguim.
L'habitatge és un dret bàsic. Seguim reclamant els drets per a les persones que no tenen un lloc adequat i digne per viure.
No tenir casa mata. Mata somnis, oportunitats, confiança, salut...
I tu què hi dius? Digues prou. Ningú sense llar.
Campanya Sense Llar 2020. Càritas.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sota la lluna els amants
la sort, tot escoltant el vent, s'abracen encara més fort, que n'és de vella la lluna, que n'és de vella la lluna. Que llunyana és la lluna, així com és proper l'amor. Quin turbament més gran, la vida que ara es mou, la vida que camina, la vida que segueix, la vida que protesta, la vida no es rendeix. Sota la lluna els amants, ara molt més distesos, es bressolen en els somnis del gran...
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio Les